anem a veure si són favorits.
Impressionants, espectacular. Sou fantàstics. És un espectacle vore-vos. Encara estic en estat de xoc. Que el favorit de la gala de avui siga Vila-real.
Jo crec que avui s'ha fet justícia.
Després de tres gales sense guanyar, estem molt contents.
Crec que hem treballat molt i que ens ho mereixem.
De veritat que ens feia falta esta espenteta, eh? De veres.
Luis Cabedo, bon dia.
Bon dia, què
Quin començament més xulo.
És espectacular, eh?
Absolutament. Doncs
pues perquè veus que no és Vila-real Club de Futbol l'únic que acapara portaes en este poble. També una agrupació coral dirigida per Alfredo Sanz a principis d'esta dècada va aconseguir acaparar i convertir una simple en tot el respecte, una coral d'una església en un espectacle per a grans audiències, cantant cançons que després tindrem l'ocasió d'escoltar un trosset, i en la qual, en la seva forma original d'actuar i de tot, van aconseguir acaparar l'audiència i l'atenció de tota una comunitat valenciana, ja que este concurs parlem de l'antiga desapareguda Canal 9, i donarem a conèixer una miqueta més anècdotes que potser molta gent no sap pues d'esta ara. Coral. Anima. Però això ho contarem més endavant. Però
dècada de?
Ja tanquem cicle, no? Ja el meló, llàstimament...
Però no se pot acabar, no, no se pot acabar.
No se pot acabar, bueno. Però després ho desglossarem any per any, perquè han vist que la gent els agrada escoltar cançons que les ha sentit cantar, sobretot les antigues, dels anys 40 i 50, que tenen uns arguments molt més fundamental, no? que les que tenim de les últimes dècades, no? Sí, que n'hi ha alguna que se n'hi ha cap apartada per no englosar-les totes en el mateix grup, però que vamos, que mos plenaven més com a sentiment, no?
Comencem en la...
En la dècada del 2010 al 2020, guai, farem una sessió, començarem en el Saro i acabarem en el Saro, eh? Ja que, perquè ja del 20 al 30 mos tenen que esperar uns quants anys, Susana.
Pues que comence l'espectacle, no?
Pues això. Una dècada que va seguir marcada per una crisi econòmica mundial i que va iniciar l'any 2008 a Europa. 5 estats membres de la Unió Europea, com era Grècia, Irlanda, Portugal, Xipre i Espanya, pese a que el govern espanyol mai va reconèixer la paraula rescate, van tindre que ser ajudats per la crisi motivada de l'euro. Les condicions imposades per Brussel·les, Berlín i el Fons Monetari Internacional van portar a protestes generalitzades en aquests països, inclús Espanya, que en el maig del 2011 va veure néixer el moviment d'indignats, el 15M. En aquest context, en alguns països van anar creixent el sentiment antieuropeu escèptic, que va tenir la seva màxima expressió pel lo que va passar al Regne Unit. I és que en el 2016, després d'un referèndum, va possibilitar la eixida del Regne Unit de la Unió Europea, en lo que es va anomenar el Brexit. Sí. Que també es va materialitzar l'any 2020 i que paral·lelament va iniciar el procés de refundació de la Unió Europea. Així vull comentar-te que ahir vaig escoltar en televisió que entrevistaven a l'escocesa del grup Texas, que és un grup que ja porta quasi 40 anys en el món musical i d'un prestigi mundial, i dia que això ha fet molt de mal també als grups musicals. A d'ella no, perquè diguem que està en un estatus més alt i diguem que la burocràcia és més laxiva, per dir-ho d'alguna manera, però a grups emergents, a inglesos i tal, s'ha tancat les portes per la burocràcia, papeleos i de tot que tenen que fer. També, mentrestant, a l'any 2014, començava la primera fase de la guerra russo-ucraniesa. Te sona això d'algo? Com a part d'una hipotètica nova guerra freda, la que va provocar l'adhesió per part de Rússia de Crimea. A la dècada del 2010, el calentament global es va fer cada vegada més notable a través de noves temperatures rècord en diferents anys i, evidentment, climàtics extrems a tots els continents. També va passar desastres naturals com el terratrèmol i el tsunami al Japó de l'any 2011, amb l'afegit d'un accident nuclear a Fukushima. En esta dècada continua la massificació de l'ús d'internet com mai s'havia fet fins fins entonces. Els motius, el desplegament de la banda ampla, les xarxes socials, els missatges instantanis i altres pàgines amb un contingut multimèdia, com també els avanços en dispositius de xarxa de sense fil i la computació de la nube i la telefonia mòbil amb l'aparició dels telèfons intel·ligents. Es comencen a utilitzar massivament els drons, les impressores de 3D i seguís el desenvolupament de la intel·ligència artificial, dels robots. També, Susana, augmenta l'ús de les criptomonedes com a mitjà de pagament. Per desgràcia, s'estén la mala praxis i perjudicial utilització per part d'alguns mitjos d'aquest mal nomenat periodisme, el qual se basa en el fenomen de les notícies falses, els fake news. També esta dècada s'expandeix l'ús dels operadors de streaming, com són Netflix, HBO, entre altres. Esta dècada també és marcada per la primavera àrab al 2011, que va marcar l'inici d'unes revolucions sense precedents a diversos països àrabs. També, Susana, tot i que l'origen de l'estat islàmic ara està estos dies, lamentablement, en boga, es remunta poc després de la invasió aliada de l'Iraq l'any 2003, el grup fundat per Abu Bakr al-Baghdadi va cobrar protagonisme mundial l'any del juny del 2014 en autoproclamar el seu califat en un extens territori de Síria i Iraq. El califat va declarar la seva autoritat sobre tot el món musulmà en matèria religiosa, política i militar. El grup va ser designat organització terrorista per les Nacions Unides i va sembrar l'horror amb els vídeos de decapitacions, te'n recordes d'això, lamentablement, sí. I altres tipus d'execucions, tant a soldats com a civils, incloent a periodistes i treballadors d'ajuda humanitària. I ja en clave de revistes del corazón, Susana, es produeixen relleus a diverses monarquies europees, com la belga a l'any 2013, als Països Baixos al 2013 i a Espanya al 2014. També va abdicar en el 2019 l'emperador del Japó, Akihito, donant l'inici a l'era Reiwa. El segon concable del tercer mil·lenni va ser triat l'argentí José María Bergoglio com a papa Francisco, convertint-se en el primer papa americà de la història. Ja a Espanya, la dècada es comença en els següents aconteciments. El 11 de juliol del 2010, el futbol espanyol vivia una nit històrica. La selecció espanyola de futbol aconseguia alçar-se en el títol de campió del món, després de guanyar a Holanda 0-1, gràcies a un gol d'Iniesta, amb el temps quasi complet. Seria el títol que posava el broche a una generació de que dos anys més tard guanyaria la tercera Eurocopa a la història d'Espanya. També en aquest any 2011, col·lectius de molts diferents colors i sensibilitats van convocar els indignats a l'alçar la veu. De forma espontània, grups de persones van decidir acampar a les places de diferents ciutats d'Espanya. Havia nascut el 15M, que va despertar i va unir al descontent de molts que van dirigir diferents marees reivindicatives. En el 2012, va ser un any a Catalunya on va començar a prendre cada vegada més el protagonisme en la informació de tots els mitjans de comunicació, ja que va tenir lloc la primera de les diades multitudinàries a favor de la independència. La diada d'aquell any va ser una demostració de força i Barcelona va viure la manifestació més multitudinària celebrada a Catalunya fins ara. En el 2014, el rei Joan Carles anunciava la seva abdicació i la successió del seu fill Felipe VI, que va prestar jurament davant de les Corts Generals. En el 2015 se celebren les eleccions generals, les primeres en què el bipartidisme i les majories absolutes van conèixer el final. Rajoy seria el guanyador, però renunciava a formar govern per falta de suports a principis del 2016. Ja en el 2017 va ser un altre any negre per la societat espanyola, que tornava a viure un atemptat. En esta ocasió va ser des de la Rambla de Barcelona i en Cambrils, amb desenes de morts i ferits, també per l'islamisme. En el 2019, a nivell nacional, estaven cridats a votar tres vegades, dues per les eleccions generals i una per les eleccions municipals, autonòmiques i europees, a més, és la sentència del judici del procés, després de les quals van haver grans mobilitzacions a Catalunya i en especial a Barcelona. I ja passem a l'àmbit local. Susana, dite que la setmana passada se me va oblidar un dato de bulto. I tan de bulto com és l'Hospital de la Plana, que va ser va obrir a l'any 2000, i vamos, com que se me va passar com a efemèrides. Però ara sí, en esta dècada Vila-real es comença la segona dècada del segle XXI amb 51.367 habitants. L'actual alcalde Benjó va arribar a l'alcaldia en esta dècada, concretament en el 2011, amb el suport del Bloc Esquerra Unida i Iniciativa del Poble Valencià.
Sí.
Esta dècada, que passarà la història per la seva famosa frase com era els empastres del PP, i de la qual arriba hasta el dia d'avui, i en la que el primer edil i de manera d'ataque pretén resumir la labor del Partit Conservador que va estar en l'anterior etapa al capdavant de l'alcaldia municipal. I que, per cert, les seguís expressant hasta avui en dia, pese a que han passat vora 13 anys, o sigui que... que d'ací 200 anys, quan parlem de Benlloc, serà sí, és el dels empastres del PP.
Jo ara en tinc una altra de frase, i és tots els grups li demanen a l'alcalde, l'actual alcalde de Vila-real, a José Benlloc,
los papeles.
La documentació, que no tenen els papers de com està l'actual equip de govern. Pues perdó, com està la tesoreria de l'Ajuntament.
Pues ja té una cita més per a la seva biografia. En juny de l'any 2011 s'inaugurava la nova biblioteca al Pio 12. El conseller Alejandro Fondemora va aprofitar a principis d'este mes, per cert, els seus últims dies com a conseller d'Educació en funcions, per iniciar un frenesí d'inauguracions i col·locacions de plaques amb el seu nom a Vila-real, el municipi que el va veure néixer. Abans que el Partit Popular se deixés el consistori al nou executiu local, el quatripartit liderat per el socialista Benlloc. Per cert, Susana, aquesta inauguració va ser motiu de WhatsApp per part dels veïns, ja que l'únic que tenia aquest edifici era la placa que se va gastar per a la inauguració, ja que no tenia ni el principal en aquest tipus d'edificis, com són els llibres,
sí, sí.
Además de cap tipus de dotació.
La biblioteca sense llibres.
Sí, va ser... Ara, això n'hi ha que dir que és molt bonica, en estudis d'arquitectura i
sí,
tal,
sí.
Es fiquen com a referent. O sigui, tot,
bé, el pàrquing encara no està obert.
Bueno... És que
entre altres coses
tenen que anar, eh? Escolagis José María Soriano, José Soriano Ramos i Concepción Arenal entren en funcionament al curs del 2011-2012. El primer era de obra nova i el segon va ser rehabilitat. En qüestió d'infraestructures, Vila-real en el 2013 obria les portes a la nova i renovada piscina municipal del Termet. També l'Ajuntament de Vila-real el 2015 se convertia oficialment en el propietari de l'emblemàtic edifici del Gran Casino. Este va ser el primer de tantos, eh? És que són tants que no plenaríem el programa i ens faria falta un altre. Això és broma, eh? El 24 de juny del 2016 es començava el derribo del Polideportivo Campió Llorenç, allí al meu barri, tras algo més de 40 anys donant servici per a convertir la zona en lo que avui és una impressionant plaça presidida per dos grans cares del famós escultor català Jaume Plensa. Les grans cares de dona d'aquest escultor ja fa anys que pobla diferents ciutats de tot el planeta, per lo que Vila-real se pot dir que se codeixa en ciutats com Nova York, Estocolmo, Niça, Montreal o Tòquio, entre altres. Mentre que en Espanya només està a Madrid i Barcelona, i l'última ciutat en adquirir una va ser Tenerife. Per cert, el 20 de desembre d'aquell any, el Madrigal deixarà de ser el nom del camp, al qual passarà a anomenar-se de la Ceràmica.
Estadi de la Ceràmica.
També al final d'esta dècada, Vila-real se convertiria en la localitat amb major número de camps de futbol per habitant d'Europa. O sigui, tu ja tens el tratge per anar a jugar? Tu
sí, no sí, eres... clar.
Ah. Jo, a mi no m'agrada, però si n'hi ha que anar a jugar, perquè n'hi haurà que plenar-lo.
Se juga a lo que faça falta.
Sí, sí. En el 2018, apareix Groguet, el primer transport públic de la història de Vila-real, el qual, a diferència d'altres, este té la peculiaritat que és completament gratuït. I així vull fer un al·legat, jo. Per què ho pintem tot de groc? Està bé que el club de Vila-real...
Bueno, i puc dir que el Groguet ha pintat tots els cotxes que estan aparcats de Groguet. Perquè, i a més diu, no ha sigut el de l'autobús. Home, pues si és que m'has deixat la rasca groga, rei.
I l'Àngel este que n'hi ha en l'aixó del barri de Los Ángeles este, perquè a vegades me toca anar per ahí quan hi ha futbol,
tot,
tot de groc també, l'Àngel, el primer
I els cofres, el que dient és cofres de les bicis, del Vilabici, el famós Vilabici que no està estrenat, que antes ara és el Vilabici, antes era el Bicivila, això tot és invertir els noms, però no està mai obert. En fi, també groguet.
Bueno, vosaltres teniu el logo tipo groguet, també.
L'hem tingut sempre. Així en Radio Villarreal sempre. En honor al Villarreal Club de Futbol, quan el Villarreal Club de Futbol no estava en primera divisió.
Claro, quan vosaltres transmitíeu, quan era pues, un equip de poble per a la gent del poble, no? Que ara vos heu fet ja internacionals, sí. Vos escolten i vos ha sentit en Argentina.
Des de l'altra punta del món. Home, Javi és l'únic, és el que sempre viatja, estiga en la posició que estiga, quan eren de poble i després que han sigut en metròpolis.
A més, va ser ell el primer que va transmitir la primera semifinal de la Champions per a tota Espanya, que entonces Pedrerol parlava per a l'emissora nacional, o sea que ja treu un hito com a emissora local, transmitir per a tota Espanya, això no ho aconseguís qualsevol.
No, a més, sempre que aconseguís algú al Villarreal, el que criden és a Javi, és a dir, de tots els mitjans de comunicació, nacionals i internacionals, és cert.
Ja en aspecte de música, com hem dit al principi...
Sí, perquè és el programa de música, no?
Sí, va, perquè ara hem ficat-nos en context.
Anem a posar-nos en la dècada.
En la dècada i en pla musical, però... I en àmbit local, qui triomfava, qui eren... És els comensars que han fet avui de nomenatge a la Coral Jaume I, i en la qual... pues va aconseguir ser guanyadors d'un concurs en àmbit de comunitat autònoma, però vaig a contar-te una anècdota que d'ells, que a lo millor molta gent no sap.
Pues va, contar-te, si ens encanten.
Sí, i aquesta agrupació, a raïs d'aquest èxit, va participar també en la pel·lícula com en la banda sonora d'una pel·lícula de producció hispano-italiana, que va ser rodada l'any 2011. Titular, vaig a dir-lo en italià, que me perdones italià, que jo la sóc dels idiomes, Due uomini, quattro donne e una mucca de presa. O lo que es lo mateix, dos hombres, cuatro mujeres y una vaca deprimida. De Anna Di Francisco, on la coral compartís protagonisme en actors com Maribel Verdú o Héctor Alteiro. Te explicaré algunes anècdotes d'esta pel·lícula, Susana. Pues resulta que es tractava d'interpretar algunes versions i també composicions originals de les escrites per Paolo Perna, per a la banda sonora. Els registres són variats i van des de les típiques i clàssiques d'una coral fins al rap. Els components de la coral Sant Jaume comentaven que una peça la van d'interpretar desafinadament per a fer més creïble la història d'una coral mediocre que millora a l'arribada del director protagonista, que en este cas estava interpretat per l'actor serbi Predrag Mijailovic. En la gravació de les escenes per la pel·lícula van participar tots els membres de la coral, encara que en pantalla només apareix físicament algun d'ells. Seleccionats per la pròpia directora segons el perfil del personatge que necessitava per al cor fictici del llargometratge. Però m'agradaria pues, escoltar-los una miqueta en la cançó com cantàvem.
Escoltem.
Esta cançó, entre altres, jo recordo el final, que la última van cantar la mare de Deueta, no? Ja ves tu, aquesta cançó, cantant-la en el Capi Casal, que està a les instal·lacions de Canal 9, pues allò va ser un clamor. Si tinc ocasió d'entrar a YouTube, es dic que estan tots els vídeos penjats, vull dir que nosaltres, per qüestió de temps, no podem ficar-los tots, però una altra vegada serà.
Però si tenen goig, podem dedicar-li un programa només a este,
pues sí,
a este
ja,
fet, no?
Segurament ens agradarà recordar aquestes històries, pese que han passat ja uns quants anys. També en esta dècada apareix Guardian. És una nova formació sorgida en Villarreal, amb debut i discogràfic homònim i autoeditat a finals de l'any 2014. amb 9 cançons en CD acompanyades per un fanzine, obra del dibuixant Ferran Agut, que plasma en imatges la seva visió personal de cadascú dels temes escrits per Àngel García, el qual és veu i guitarra. Àngel va idear Montparnasse, un tema basat en un accident de tren ocorregut a l'estació parisina. Les estacions de tren són un dels espais que sempre han atret a Àngel, sobretot els antics i abandonats, pel contrast de vida i activitat frenètica que van existir anteriorment, i l'olvido actual, on només hi queden restes del passat. I esta és la cançó Montparnasse.
Pánico en la estación de tren, miedo en el andén, no puedo lograr a ver qué es, qué es, qué es. Sin tiempo para volver atrás. Caos ferroviario.
I ja pues, anem a començar la dècada de cançons en espanyol que s'escoltaven arreu del món i que van ser número 1 a Espanya. I començarem en el 2010 en una cançó com, que se diu com Cuando me enamoro, de Enrique Iglesias. Cuando me enamoro és una cançó de pop llatí i bachata escrita pel cubà December Bueno i interpretada per Enrique Iglesias juntament amb Juan Luis Guerra. La cançó és el tema principal de la telenovela mexicana de la cadena Televisa del mateix títol. Per cert, Susana, esta és la quarta vegada des de Por amarte, Nunca te olvidaré i Coses de l'amor que està triada una de les seues cançons com a tema principal d'una telenovela. Segur que són drames. Les cançons d'ell segur que són drames. Eh?
Però és agrada una telenovela.
Sí, sí. El 8 de setembre del 2010, la cançó Cuando me enamoro rep una nominació als Premi Grammy Llatins a la categoria Cançó de l'any. Als Billboard Hot 100, la cançó va aconseguir el número 89 i va ser la posició més alta aconseguida per una cançó d'Enrique i en espanyol, superant A Lloro por ti, que va aconseguir el lloc número 91.
Sí, sí, mos sona, mos sona.
Per esta cançó, a Enrique Iglesias, des de jo que en esta dècada l'escoltaré més d'una vega. Però ara anem a escoltar a una cançó que se diu Solamente tú, de Pablo Alborán.
Enséñame a soñar con solo una caricia, me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, noche llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz.
¿Cómo te has quedado?
Pues imagínate, estaba yo ahora en el tú y tú.
Pues esta cançó a Pablo Morán va ser el seu primer senzill que se va donar a conèixer al món i va ser llançat el 13 de setembre de l'any 2010. Com a descàrrega digital a Espanya va ser la cançó més descarregada. La cançó va arribar al número 1 a les llistes de senzills d'Espanya on va aconseguir el doble disc de platí. La cançó va ser escrita per el mateix Pablo Alborán i produït per Manuel Illán. A Mèxic, la cançó va ser usada com el tema central, a que no saps de què?
De què?
D'una telenovela, La que no podia amar, de l'any 2011. I també la seva carta de presentació, i va ser la seva carta de presentació en el País Azteca. Però és que a l'Argentina la cançó també va ser usada com el tema central dels protagonistes de la telenovela El Elegido.
Toma ya.
Jo no sé, tenim encantaos que les telenovel·les, sí. On fan moltes telenovel·les.
No, no, allí sol ser, i els nostres, en este cas, jo no sé, Pablo Alborán és cantautor.
Cantautor, sí.
Pues imagina't, claro.
A més, que... parla francès també, per part materna, i canta, té molts àlbums en francès que també són una passa, perquè siguin seguidors d'este
de Pablo
cantant,
Alborán.
Del qual jo me declaro fan.
Sí.
Passem al 2012, també, ¿Dónde está el amor?, de Pablo Alborán, que conste que aunque me agrade, no voy a decir yo que la haya ficado yo en todos los años, ¿eh? Eso está demostrado, ¿eh?
Que me quites la mirada para que entienda que ya no queda nada. Aquella luna que antes nos bailaba se ha cansado y ahora nos da la espalda. ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende?
Es que es cuadra en les telenovel·les.
Sempre, això te dic.
Absolutament, eh?
Te fica la pell de gallina enseguida, eh? Pues ¿Dónde está el amor? Es una canción incluida en el seu segon álbum d'estudi, Tanto. En el 2014, en la quinzena lliurament anual del Latin Grammy, la cançó va ser nominada a la gravació de l'any. Alborán va gravar una nova versió de la cançó amb la participació del cantautor brasiler Tie. A que no saps? Esta versió va ser llançada a l'agost del 2016 e incluïda en la banda sonora de la telenovela brasileña Haya Corazao. A que no te ho podies creure.
Bueno, jo quan he començat a riure ja em sabia de lo que anaves.
Pues en el 2013, esta cançó m'encanta a mi. ¿Quién? De Pablo Alborán. ¿Quién? Va ser llançada com al tercer senzill de la seva àlbum d'estudi En Tanto. El senzill va arribar a número 1 a Espanya en el maig del 2013. De fet, la cançó ¿Quién? Va debutar en el número 46 a la llista de senzills espanyols per a la setmana que començava el 5 de maig del 2013 en convertir-se en la número 1 a la setmana següent.
Sempre patint.
Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mano? Si te digo la verdad, no quiero verme.
La verdad es que es muy
Luis,
la canción.
És que estem els tres ballant, és que acabarem a enamorar esto del món així,
sí, sí. Menos mal que la que anem a ficar ara canvia una miqueta els registres.
Però de Pablo Alborán?
No.
Vale. Perquè...
No volia abusar, no?
Anem a veure, és que va ser la dècada de Pablo Alborán?
Sí, així com hem tingut de dècades de Julio Iglesias, de Camilo VI, de Alejandro Sanz, de Rafael... Vull dir, tio, aquí està, li toca pues, a estos...
També s'empleen, a fondo.
Sí, sí. I ara anem a per Bailando de Enrique Iglesias.
Yo te miro y se me corta la respiración.
Canten estas cosas.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Es que hemos llevado el trosset millor, Chelo.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí va a estar tu
voz.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar.
Mira, claro, esto es de manera una noche loca y no nos dicen tan pastelos, es complesatres.
Noche loca no sé, pero si te tienes que pegar en Javi Mata después, porque fíjame en el terreno de ello, te apañarás tú, ¿eh? Yo así, yo no voy a saber eso, ¿eh?
Es muy buena.
Pues sí, Bailando es una canción escrita por el músico cuba Desember Bueno e interpretada a duet con el grupo cuba Gent de Zona. Posteriormente, la canción va a ser publicada per el segell discogràfic República Records e interpretada per Enrique Iglesias i els anteriorment mencionats. La cançó es va convertir en un èxit internacional tant a llocs de parla hispana com a Amèrica del Nord i diversos països d'Europa. Va obtindre el número 1 a Mèxic, Colòmbia, Espanya, República Dominicana i en el Hot Latin Song del Billboard. Als Estats Units es va arribar a vendre més d'un milió de còpies, per la qual cosa va ser certificada amb el disc de platí. A nivell mundial va aconseguir vendes de 8 milions, sent la desena cançó més venuda d'aquest any 2014. Com a anècdota, te contaré, Susana, la versió original de la cançó va ser gravada originalment per Gent de Zona i Desember Bueno.
Sí.
En una entrevista que va concedir a la televisió Univision Música, entre els bastidors als premis Lo Nuestro, li va dir al reporter que Desember va presentar la cançó a Enrique Iglesias. Al principi no li va agradar i no la volia gravar-la. Però després de gravar-la li va agradar tant la cançó i la va qualificar com una de les més cançons preferides del seu àlbum.
Per a la gent que estic sentint-vos, no? Allò que dius que s'han conegut en esta cançó i que han tingut aquesta nit loca i que l'última nit loca que recorden és quan la xiqueta o el xiquet no para de vomitar en tota la nit. Això els passa a quasi tots.
També, també.
En fi.
I ja passem al 2015, que és una cançó que està a totes les persones que estan una miqueta deprimides, temps, que
anem
la teva caseta, li assegure jo que li pujarà l'autoestima. I se diu Creo en mi, de Natalia Jiménez.
A veure.
Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve.
Pues Creo en mi, de Natalia Jiménez, va ser escrita per la mateixa cantant i el productor Emilio Estefan, que també la va produir. Va ser llançada per la discogràfica Sony Music Latin a finals del mes de maig del 2014. La cançó parla sobre l'empoderament i la força d'autoestima que una persona ha de tenir, sobretot en els moments complicats que succeeixen al llarg de la seva vida. Poques hores després de l'estrena d'esta cançó, va ser número 1 en iTunes a Mèxic i la 34 a iTunes a Espanya.
És que és una meravella de cançó. Un minutet més... Ahí está el secret. Tu creu en tu mateixa, que és de més apanyen, no?
Pues sí, perquè si no mos creem en vosaltres ja malament. Ja passem al 2016 en la cançó Duele el corazón de Enrique Iglesias.
Ui.
Solo en tu boca yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas,
dona compte, Luis, que este, diuen, home, com té que superar a son pare? Bueno, pues esa mescla que va fer ell en la cançó romàntica, latina, és que ha pegat.
Sí, sí, no és bonica. Però tinc que confessar-te que esta no té res que veure en cap telenovela, eh? Esta cançó és un senzill d'Enrique Iglesias en col·laboració amb el cantant puertorriqueño Wilson. La cançó va ser composta per Enrique Iglesias, Servando Primera i Patrick Romantic. El tema va ser llançat el 18 d'abril del 2016, que per cert, Susana, la protagonista del videoclip que es va gravar per aquesta cançó i per la qual Enrique lluita per el seu amor en el clip, és la model de Victoria's Secret, Kelly Gay. El vídeo, bueno, se diu Galle, jo supongo que se dirà gay, no? És que tinc ganes de classes d'inglès, ja te ho diria.
És que quan has dit el cognom m'ha sorprès, però bueno.
Bueno, s'escriu Galle, cada un que ho busque com vulga.
Sí.
El vídeo es va posicionar entre els més vists en el seu llançament. I ja passem al 2017, que...
Vols que, veuràs, Enrique Iglesias sempre porta una gorra.
Sí.
Val, sabeu per què?
Tracalvo.
No, perquè ell sempre anuncia publicitat de la que cobra un pastón.
Ah, bueno, entonces, claro, tendrá algún logotipo.
Ah, esta també és d'Enrique, no?
Claro. I ara anem a la del 2010, que també la canta Enrique Iglesias, que se diu Súbeme la ràdio, que està relacionada amb el nostre món.
Mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la ràdio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Dona compte com va canviant-li la pronunciació. Per exemple, ara diu, què tal mi canció? I ho diu ell.
Claro, que se ajunta molt en sud-americans, al final se li ha pegat l'acento, eh? Pues fent-li honor a la seva cançó, des de la sida de la ràdio, volíem fer la seva
homenatge, clar que sí.
I és que esta cançó es va publicar el 24 de febrer del 2017. El compositor December Bueno la va compondre al costat d'Enrique Iglesias, que va fer en el seu dia també la cançó Bailando. Sabeu que ells dos fan bona lliga. Enrique Iglesias va gravar el vídeo musical a Cuba amb December Bueno i el duo puertorriquen Zion i Lemox. En este videoclip es pot veure a gent ballant en els colorits carrers de l'Havana, com si fos un carnaval, com també hi ha imatges dels típics cotxes antics que adornen esta ciutat. El cantant sempre va expressar el seu desig de gravar alguna cançó a Cuba, i el 10 d'abril del 2018 el vídeo oficial de la cançó va superar els 1.000 milions de visites a YouTube, que crec que ara estarà sobre els 3.000 o per ahí ja, no? O sea, quan se va... Vull dir que s'ha triplicat este personatge a un cèntim per visionar, claro. Vamos, no li farà falta treballar molt.
Que va,
eh?
Que va.
Pues que estoy yo pensando yo en cambiar, la ve,
no, la veo y todo, el compósito. El compósito.
Eso de la inteligencia artificial que te fica la
No, pero te lo has puesto muy rápido, tú, el compósito. Es que hemos apegado todos.
Sí. Si hay que poner papito, hay que poner acento. Si aso puntúa.
Trabajamos en la radio.
La Sony, si nos está escuchando.
Todos trabajamos en la radio.
Bueno, pues canviem de registro i en el 2018 ve la nostra Rosalía en Malamente.
Uf.
Ese gritarito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, así sí, malamente. Mira, malamente, más que toma, malamente. Y yo, malamente. Malamente.
Pues el tema va a ser llançat un 30 de maig del 2018 a través del segell discogràfic Sony Music. Rosalía va publicar un breu vídeo, un documental, en les seues xarxes socials, on parlava del seu nou treball discogràfic. Ella va dir: "Todo lo que tengo lo estoy dejando aquí". "Estoy en números rojos, estoy arriesgando mucho. Este proyecto es lo que siempre he querido hacer. Llevo mucho tiempo pensando en hacer un disco como el que voy a lanzar. La inspiración flamenca sigue allí, pero su misma vez es otra cosa". Després del llançament de la cançó, aquesta va tenir una repercussió internacional gràcies a la seva intensa promoció i al seu sonido nou. El diari, per exemple, britànic The Guardian va dir: "Rosalía és la cosa més excitant que li passarà a la música este any 2018. El tema va ser nominat en 5 categories a los Grammy Llatí de l'any 2018, de les quals es van guanyar 2 a la millor fusió i interpretació urbana i al millor cançó alternativa.
I això que Risto li va dir que no valia pa anar.
És que a vegades, hombre, però ell sempre dirà és un 1%, o sea, he acertat un 99, no? I ja passem al 2019, que quasi que tanca també la dècada, Rosalía, en la cançó Con Altura.
Ajá.
Vamos a arrancarlo con altura.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.
Todavía.
Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones en la guantera.
De la isla.
Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates.
Llevo a camarón en la guantera.
Sí, sí, sí. És que als 3 anys se va fer fan,
sí, sí,
d'ell, eh?
Pues la cançó va aconseguir automàticament després del seu llançament els primers llocs a les llistes d'èxits espanyoles, batent rècords de reproducció al país, tant a YouTube com a Spotify. Va ser número 1 a YouTube Espanya durant 6 setmanes consecutives. Durant la setmana del 14 al 20 de juny del 2019, el vídeo va aconseguir el número 1 a top global de la plataforma amb més de 49,8 milions de visualitzacions. El vídeo avui dia acumula més de 2.000 milions de visualitzacions a YouTube i a Spotify supera els 1.000 milions. Va entrar en el top 100 global de la plataforma. La revista com GQ o Time o Billboard i mig com la BBC van seleccionar Amb Altura com una de les millors cançons de l'any 2019 i mitjans tan prestigiosos com Pitchfork i los Rolling Stones van aclamar esta composició. I ja de manera excepcional, perquè com hem acabat la dècada, ens hem d'esperar 6 anys per fer el pròxim programa,
no.
Pues Vaig a donar pues, un adelanto de la cançó que va triomfar el 2020 com a aperitiu, no? Vosaltres la recordeu en la memòria, que d'ací 6 anys la tornaré a posar. I és A partir de hoy, eh? El que millor dit, la cançó que a partir de hoy, de David Bisbal.
Siempre hay alguien como tú que te nubla la razón, pero no quiere escucharte. Siempre hay alguien como yo, cuanto más me dicen no, más intento enamorarte. Tú me obligaste a soltarte y me tiraste al viento. Yo me obligaré a olvidar, yo muero en el intento. A partir de hoy, le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Y aunque duela, extrañarte. A partir de hoy, del cuento que escribimos borraré el final. Para que nada quede de lo que juraste. Y aunque duela, dejarte. Puede que mañana sea tarde y ya no pueda olvidarte.
Pues esta canción está interpretada por David Bisbal y el colombiano Sebastián Yatra, vamos, el novio o exnovio de Aitana, no sé cómo estarán ahora, ya aniré contándoos la evolución con cada semana, ¿sabes? Que siga yo el de la soledad.
Ay, es que nos enterem de tot.
La canción va a ser número 1 a iTunes a 12 países. El videoclip va a ser compartido a través de YouTube al 16 de març del 2018. Y el dijous 14 de juny del 2018, el qual va aconseguir superar els 100 milions de visites, convertint-se així el primer vídeo oficial de David Bisbal en arribar a esta xifra. I ja, Susana...
Va ser la dècada d'Enrique Iglesias i de Pablo Alborán. I va acabar Bisbal tornant a posar-se en marxa. Ahir,
la setmana passada, i vaig llevar jo el mèrit i li vaig donar la cançó a Miguel Bosé, perquè ens va donar per les quatre cares, doncs pues ahí al pie del cañón està, home, pues serà perquè val. No? Si uno repetís tants anys i tant d'això, és perquè algun mèrit tindrà.
Bueno, hem arribat al final de la dècada. Podem repassar les dècades en les cançons que també se cantaven. És a dir... Podem tornar a començar dècades, Luis?
Sí, jo quasi
bueno,
que...
Bueno, los fans lo demandan.
Lo demandan. Pues entonces, sí. I com demanden més, sobretot cançons més tirant a la dècada de 40, 50 i 60, no vol dir que la...
I 70.
I 70, que no vol dir que la nostra audiència siga d'això, sinó vol dir que... Jo, per exemple, jo aquestes cançons les sentia els meus pares cantant i són part de la meva vida, també, d'alguna
sí,
manera.
Sí, però, per exemple, si recordem els Pecos... Recordem, totes aquestes persones també les reclama molt la gent.
Aunque estava estudiant també la manera, però bueno, això ja és una... No sé, ja ho parlarem després en privat, de sinó com aquestes cançons han triomfat al resto del món, artistes estrangers com italians, des de aquell Volare, sí. hasta Umberto Tozzi, o la ramadesa Rafaela Carrà.
Per exemple,
buscarem italians que van triomfar així, o mexicanos que van triomfar així, Jorge Negrete, Pedro Infante, Yuri, tu te'n recordes de Yuri? Tu series encara vist nascut. Però i aixina o la Paulina Rubio per a la gent més actualitzada o cantants francesos o que han triomfat així en Espanya també i que van triomfar també al resto del món, que també és una vertient interessant.
Bueno, pues comencem la setmana que ve en això.
Ja buscarem la qüestió que no...
Hi hagi musiqueta que mos ho passem bé.
Això, i que mos enriquem molt.
Al final és una ràdio.
Pues sí.
Però allò de que diuen és que poses la ràdio, poses la tele, tot són males notícies. Bueno, això no. Això pues no. Te retrotrau, no?
Pues sí, mos enriquem i mos recordem d'èpoques millors.
Bueno, que, segon la cançó que mos posen, fas el menjar més salat o més dolç.
Això, per no? Això.
Bueno.
No fica bailando i si nada, sabe lo que hicirà.
Luis, gràcies per haver vingut i haver-nos alegrat el matí.
Molt bé, hasta la próxima.
Se mueren de celos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y solamente tú.
se despierte con tu luz.